participar en concursos d'aquestes característiques? Perquè suposo que tenen les dues parts, no? Tenen com dos vessants, és un risc també.
Al final, crec que tots aquests programes hi ha un apartat de personatge, no? Doncs a cap dels programes jo m'he presentat, no? Són programes que tant el joc de cartes com el batalla, que m'han trucat, suposo que per ser dona, per ser lluitadora, tinc el meu punt guerrer, no? Soc defensora de l'exigència, no em callo, tinc molta seguretat en mi mateixa. Doncs tots aquests petits eslògans, tinc un local espectacular, tinc un equip meravellós, tot això són eines que ajuden, no, a que puguin trucar i vulguin que participis, amb tot el que comporta, evidentment. Al final, el que tu dius i fas en un programa, ho dius i ho fas tu, no? He fet un joc de cartes, guanyadora, un programa espectacular, on vam brillar totes quatre per un molt bon fer, per una admiració, per respecte, i he fet un batalla a restaurants on el tipus d'audiència que hi ha darrere és molt diferent a un joc de cartes i està molt teledirigit a un públic on hi hagi més conflicte, no tanta cuina, no envers el respecte, però sí més enfocat al conflicte entre persones que no l'admiració o la bona cuina.
Va agradar més el joc de cartes, doncs? L'experiència a posteriori, potser?
L'experiència...
Allò de dir un bon gust de boca, tot i guanyar-los tots dos, eh?
L'experiència dels dos concursos se la queda Maria, que ha sigut guanyadora. Pots agradar o no agradar? Jo no vull agradar a tothom. Jo no estic aquí per agradar. Jo estic aquí perquè vulguis vindre a casa meva. Vulguis vindre a dinar al Brau. El Brau no és només Maria. El Brau té 12 famílies. Doncs al final, el que veu qualsevol d'aquests programes i pren la decisió de no vindre perquè no li ha agradat Maria o vindre perquè li ha agradat Maria, no veu més enllà de que això és un espai cuidadíssim, xulíssim, on pots vindre a menjar. I pot agradar també més o menys. Però és un lloc que hi ha una passió i una dedicació i una feina darrere que es veu, i qui no el vulgui veure, doncs no passa res.
T'han afectat a la visibilitat del Brau la participació en aquests dos programes? És allò que notes més trucades després de participar, sobretot a sent guanyadora de les dues edicions, que no és fàcil perquè competeixes amb tres restaurants més, no? És allò que immediatament la llista de reserves s'engreixa?
Hi ha una qüestió que en el moment que tu surts televisivament, la gent té inquietuds i la gent truca. No vol dir que fem més del que podem fer. Nosaltres és una cosa que sempre hem defensat. Farem el que puguem fer, bé de servei, que la gent quan vingui no l'enganyem. Jo no vull agafar més taules, jo no faré més diners per fer més taules, no és el que vull. Jo vull que el que vingui estigui ben atès, mengi bé, tingui el seu temps d'espera correcte, tingui un bon servei i marxi amb una somrisa del Brau, marxi amb ganes de tornar. No crec en la venda superior del meu espai em farà millor. No ho he fet ni amb un joc de cartes ni ho faré ara en batalla restaurant. Sí que és veritat que tots dos, al moment televisiu, darrere genera moltes més trucades telefòniques amb moltes més ganes de vindre i conèixer el Brau de veritat, que és admirable, m'encanta que la gent vegi un programa i darrere et vulgui conèixer.
Tinguis ganes de menjar aquells plats que has vist, no?
I tingui ganes i et valori d'aquesta manera.
Si t'oferissin ara un altre programa per participar, t'hi tornaries a embarcar tu i tot el teu equip?
Si m'oferissin algun altre programa, ho valoraria amb el meu equip, que realment són sempre part de moltes decisions de casa meva. Estan aquí i he de comptar amb ells. I moltes vegades ells, tinc un equip molt jove, que tenen ganes de que es vegi el Brau, que tenen ganes de, no, de que vegin que ells també tenen nivell d'exigència i que estan en un bon lloc i que ho fan molt bé. Doncs sempre ho conciliarem els meus treballadors i el meu equip.
Què li diries a algun restaurador o restauradora que es planteja participar en aquests concursos? No sé si dir consell. El consell potser és pretensiós, però allò de, segons la meva experiència, si vols participar i tingues en compte això.
Jo el consell que donaria és que tothom que s'apunti a qualsevol programa siguin ells mateixos, no? Evidentment, després hi ha moltes eines de manipulació, no? Però sempre quan siguis tu mateix, crec que no tens res a perdre. Siguis com siguis, ser tu mateix.
L'hostaleria, tu ara em parlaves que al Brau hi ha 12 famílies, no? Més enllà de la Maria. L'hostaleria, la restauració, és una professió molt exigent. Hi ha moltes hores de feina, horaris que moltes vegades van al revés que la majoria de la societat, no? Aquest horari més d'oficina. Com es compagina la vida personal i la vida familiar amb la direcció d'un restaurant com el Brau?
Bueno, la veritat que conciliar amb la vida familiar dintre de tindre un negoci a l'hostaleria, no? Que quan tothom té festes, com més feina tens tu, que quan treballes a la nit arribes tard a casa i si tens família, no? Has de continuar el teu dia a casa. Jo sempre he dit que tindre al costat una parella, que sigui aquella persona que t'admira el que fas, més que et valori, que t'admiri i et respecti molt, intentar conciliar aquest espai, no? Dintre de casa. Jo en aquests moments tinc 3 fills i, com dius, 12 persones al meu equip, amb 12 problemes, amb 12 fills o amb 12 famílies darrere que també tenen necessitats, inquietuds, i valorar que tot el teu equip estigui bé i alhora a casa teva. Hi ha vegades que Maria té conflicte personal de si no estic aquí et fa sentir malament i si no estic a casa també. És dur aquest punt, no? Com a Maria, voler estar sempre, no? I tinc el privilegi, no? De, com he comentat, tindre al costat la meva parella, que ha entès des de bon principi que això és la meva passió, que això és el meu hobby, no? Que això és un apartat de la meva vida, no? De Maria, i que, bueno, compaginem amb molt sacrifici, la veritat.
Heu hagut de renunciar a moltes coses per tirar endavant un somni i un restaurant de les característiques del Brau?
He hagut de renunciar a moltes coses, sí. Moltes que per altra banda, també m'ho han valorat, que és la meva família, no? Ma mare té 90 anys i continua trucant-me i he estat tan orgullosa de lo que he aconseguit. Soc la petita amb 8 germans. Mm-hmm. I sap que el que tenim ens ho hem currat i això és el que admiren. Si jo aquell dia no puc anar a dinar a l'aniversari de ma mare i puc anar després més tard, ningú em reprotxarà res a casa meva, ni els meus germans, ni els meus nebots. Doncs això també vol dir que hi ha una admiració familiar i un consens de que Maria no se senti malament per no ser-hi aquell dia, que també ha sigut molt important a la meva vida. Estic molt agraïda als meus germans i a la meva família, que sempre, sempre apoyen qualsevol decisió, qualsevol punt de vista que prengui, no? Envers d'estar, no estar, vindre, no vindre. Clar, són els meus pilars de casa meva.
Em consta que aquesta cura que tu tens amb la teva família i que tens molta sort d'estar molt ben acompanyada per una parella que et respecta, que t'admira i que respecta tot el que comporta tenir el Brau, també el trasllades una mica la responsabilitat que tens amb el teu equip, no? I que a l'hora de gestionar el restaurant has pres algunes decisions tenint en compte aquesta conciliació. Podies tenir un restaurant obert 7 dies de la setmana, amb 7 dinars i 7 sopars, però has decidit no fer-ho així. Uh-huh. Per què?
Des de bon principi, quan vaig obrir el Brau, vam buscar un punt de gestió de sortida econòmica quin seria, no? I vam tirar cap a un menú de migdia executiu envoltat d'empresa i per veure si realment de dilluns a divendres seria només factible treballar aquí. La nostra carta que practiquem divendres, nit i cap de setmana és la nostra joguina, és totes aquelles, no?, innovacions i petites, no?, històries que agraden al meu equip i a mi. D'una festa en diumenge al meu equip crec que és una de les coses més sanes que tinc aquí al Brau, és una de les coses que més agraeixen, no? És un món de caps de setmana a l'hostaleria i poder tindre els diumenges festa com tinc és algo que ara per ara és intocable, perquè dona benestar familiar, dona conciliació i per mi en aquests moments és la clau.
El menú aquest del migdia que ens parles, no?, que tant mimeu, a part de la carta que feu als vespres, no sé si hi ha algun plat, és difícil, és com allò que li diguis a un pare o una mare que triï quin és el seu fill preferit, no? Però si haguessis de triar un plat que et representi, i potser no cal que sigui només un, de tota la teva oferta gastronòmica, quin seria?
Mira, el menú del migdia és un menú de migdia molt dinàmic, pensat en que la gent vingui a dinar a nivell d'empresa o un menú de migdia que no tens molt temps o has de tornar a treballar, que sigui molt equilibrat i el més natural possible en productes, una molt bona crema natural, productes, peixos o carns frescos, i que la gent marxi d'aquí tranquil·la, no marxi passada, no marxi amb fregits. Posar un plat d'un menú executiu com el que porto fent fa 8 anys és molt difícil. Sí que tinc clar que intentem que sempre hi hagi un petit uau, que és el que ve a buscar aquí la gent, no? Que aquell menú, anem a veure aquesta setmana que té Maria el menú, no? Això que està, no?, un nivellet alt de buscar estratègia i un bon producte, un uau, fa que la gent, no?, repeteixi i repeteixi. Plats de la carta del Brau, doncs hi ha un canaló que porto amb mi, no?, amb una història molt anterior que
ser cuinera. Va començar
gairebé,
no?
Abans era carnissera, amb productes precuinats per les carnisseries, i és un plat que ja va amb Maria, és un plat amb carinyo, amb tradició, amb un puntet d'autor. Doncs el canaló és un dels plats que més refereix al Brau o a Maria en aquest cas.
I de cara al futur, ara ho dèiem, el Brau té ja 8 anys, no?, del 2025 des del 2017, amb una pandèmia pel mig que no devia ser complicada. On t'imagines d'aquí 5, 10, 15 anys?
El Brau és sòlid, ara hem tancat, hem obert, la pandèmia va ser un punt també complicat per Maria, no? Vaig patir moltíssim per la gent que estava a casa i vaig intentar reinventar-me contínuament, sobretot per mantenir els llocs de feina del meu equip, no? Cada cop que podia incorporar una persona més era com un alè, no? Ara mateix, Maria té, a part del Brau, té un apartat de càtering, que és el que va desenvolupant a nivell de domicili, a nivell d'empresa, i té alguna proposta engegada a nivell de fer algun menjador de treballadors d'alguna empresa al voltant. Doncs, bueno, sempre estem, no?, intentant, no?, sumar, i ara mateix aquest projecte ens ha tornat a engrescar, no?, tenim una estabilitat, no oblidar l'estabilitat i poder sumar i incorporar, no?, pues, bueno, que l'empresa al voltant en algun cas volen, no?, continuar comptant amb nosaltres.
Doncs que aquests nous projectes surtin, tirin endavant i que funcionin igual de bé que el Brau Maria. Moltes gràcies per convidar-vos a casa i per atendre'ns, que sabem que els matins tenen molta feina, que no és només van sobre les portes.
No, era un momentet, ja ho teníem clar, i ara és un dilluns i arrencar ja a tope.
Moltes gràcies i molt bona setmana.
Igualment, gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Berguedana de naixement, santcugatenca d'adopció. La nostra convidada d'avui és llicenciada en física i s'ha convertit en una de les professionals més populars de la televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio amb les seves cròniques del temps. Gemma Puig és l'única dona d'un equip de meteoròlegs i avui ens visita per parlar del seu nou llibre i també de la seva vessant més personal i professional. Gemma, benvinguda.
Hola, bon dia.
Avui comencem parlant del teu llibre, el teu segon llibre, Aigua, un recurs vital, d'Ara Llibres. El primer va ser amb la Mònica Usar, Atrapades en el temps, de 2021.
2021, sí.
Com ha estat l'experiència en solitari?
Ha estat diferent, la veritat és que sí, perquè també el primer llibre amb la Mònica Usar ens va agafar just en pandèmia. Llavors sortíem de la pandèmia, però encara estàvem en pandèmia, llavors les entrevistes, és un llibre d'entrevistes el que vam fer amb la Mònica Usar, i llavors sí que ja el vam fer una mica soles, perquè cadascú estava a casa seva i anàvem parlant digitalment perquè no ens podíem veure, i també amb les persones entrevistades, però és diferent, no? Quan fas un llibre amb una altra persona, estàs sempre comentant-ho, no? Ara aquesta part, ara aquella altra, i quan t'hi fiques tu sol, doncs, ostres, llavors ja...
Amb qui ho comentes?
Amb qui ho comentes? Amb l'editor, i tens gent, no?, que vas comentant-ho, però sí que és veritat que la idea la fas tu, l'organitzes tu, t'ho vas escrivint, tu tens aquells dies que escrius més i aquells dies que escrius menys, no? I a vegades amb una altra persona sempre hi ha un, no?, que tira més que l'altre. I sí, ha sigut, però ha sigut, m'ha agradat moltíssim. La veritat és que sí, no sóc escriptora, però... un cop ho vas veient i vas veient al final i el llegeixes, el rellegeixes, no? I dius, ostres, no. I a més he après molt en aquest llibre. Haig de dir-te que potser en l'altre era més de meteorologia i llavors també vaig aprendre, però és un àmbit, doncs, que fa molts anys que m'hi dedico, i aquí vaig sortir de la meva zona de confort. I això m'ha fet llegir molt, documentar-me molt, i he après moltíssim.
Per què expliques en el llibre?
El llibre no és de meteorologia, és un llibre... científic, tot i no ser totalment allò molt científic, és a dir, hi ha una mica de dades, però després... I el que explico sobretot és l'aigua, però no l'aigua, també parlo de la pluja, de la calamarsa, de coses, de fenòmens meteorològics, però del cos de l'aigua que té sobre les coses que ens envolten. És a dir, no sé si mai t'has plantejat quanta aigua necessites per fer una poma, no? O aquests els texans que portem, quanta aigua necessiten... I d'aquí vaig anar estirant del fil i vas veient que tot el que ens envolta, nosaltres, els arbres i totes les coses que fem servir, doncs tenen aquesta, el que s'anomena la petjada hídrica, és a dir, s'ha parlat molt de la petjada de carboni, no?, que potser la tenim més al cap, i també se n'ha parlat de la petjada hídrica, però era una mica posar en valor, doncs, sí que és veritat que era una època de sequera, i llavors encara potser tenia, no?, en el moment que l'escrivia jo, doncs l'aigua tenia un valor molt elevat, que no l'ha de deixar de tenir perquè hagi plogut. Però sí, hem de ser una mica conscients de que tot el que fem servir necessita aigua. I en el fons el que mengem, i per tant sense aigua no podem existir.
Clar, i ara m'estava preguntant què és el que et porta a triar aquest element, precisament l'aigua, i és que estem en un context on el canvi climàtic, el malbaratament, la sequera que ara comentaves, potser t'han pes, no?, una mica.
Mira, va ser coincidències, perquè em van demanar que fes un llibre científic i que no fos de meteorologia, i la veritat és que de dues xerrades de dues persones que vaig conèixer vaig estirar del fil cap a l'aigua. Una va ser el Joan Girona, que és un que és de l'IRTA, es dedica sobretot al cultiu per gota a gota amb una tecnificació molt avançada, i en una xerrada que vaig anar amb ell, jo feia una xerrada d'emergència climàtica i ell la feia, doncs de com els agricultors, doncs, aconsegueixen mirar cada gota que cau per estalviar aquesta gota d'aigua. I ell va fer l'exemple aquest de la poma, no?, de que per cultivar una poma necessitàvem 70 litres d'aigua, i que, clar, quan veus una poma i 70 litres, un s'ho imagina i dius, ostres, tu. I d'aquí, tirant del fil i veient ell, i veient tot el que significava, també vaig coincidir amb una noia que fa reciclatge de texans, aconsegueix fer d'un texà fer-ne un altre sense gastar ni una gota d'aigua, és a dir, en el reciclatge aconseguir que no hi torni i contribuir gens d'aigua. I amb aquests testimonis, doncs, vaig anar buscant altres coses, i també en el llibre, doncs, hi ha entrevistes, eh? Hi ha entrevistes a dos agricultors de Lleida que han canviat, doncs, del recamanta a una tecnificació superelevada amb satèl·lits, mirant cada parcel·la de terreny si li falta o no li falta aigua, a un físic que viu a Vilafranca del Penedès, que viu sense aigua corrent, fa 20 anys que viu en una casa sense aigua corrent, és a dir, ha construït la seva casa per tal d'aprofitar tota l'aigua que cau del cel i no té aigua corrent. I llavors és un testimoni que dius, ostres, no?
Fantàstic,
és fantàstic, sí. Perquè a més ell comenta que mentre va fer les obres de la casa estava agafat a l'aigua corrent, no? I quan va acabar l'obra va anar a l'Ajuntament i va dir, ja em podeu desendollar, no? I el tècnic va dir... com? Que no vas a viure? I diu, no, sí, ara vaig a viure, per tant, ara ja necessito. Per les obres necessitava l'aigua, però per viure-hi no. I és una manera de veure. I llavors aquesta noia que ha fet el reciclatge dels texans, doncs donant-li una altra volta, donar-li una nova vida. I el que comentaves tu és de les coses que més he après, que és el malbaratament que fem dels aliments, de la roba, no? Les dades, quan hi fiques dades, és com... Ostres, ara no et sabria dir, crec que sí, 26 quilos que comprem de roba cadascú, en llancem 11. O sigui, a promig europeu, no vol dir que tothom es compri 26 sí. quilos de roba a l'any, però o sigui, gairebé llences la meitat del que compres. I amb el menjar, doncs no tothom, però també hi ha molta gent que hi ha un malbaratament alimentari. Per tant, en el fons, seguint el llibre, estàs llançant aigua perquè no va parar enlloc.
Ja, ja. Quin missatge vols oferir als lectors?
El missatge és que siguem més conscients. No, en el llibre tampoc es troben les claus per no gastar gens d'aigua. Jo en cap moment no dic que no es pugui menjar vedella perquè per fer un bistec de vedella es gasta molta aigua, ni en cap moment dic no pugueu comprar-vos uns texans o un mòbil, que també és un altre dels exemples. No. La idea és ser-ne conscients i, per tant, intentar... Una de les idees que hi ha és de les tres erres o cinc erres que tothom coneix, n'hi ha una que és molt important, que és el repensar. I aquesta crec que és una de les idees. Pensar-ho cinc minuts tot abans de fer-ho. És a dir, si em vull comprar uns texans, me'ls puc comprar, és evident, jo també me'ls compro, però podem pensar si els necessitem, no? I si el mòbil, quan ja no el fem servir, en comptes de llançar-lo, el portem a un lloc on li puguin donar una altra vida... I aquesta idea de repensar les coses, que potser hem perdut, no? Abans la gent potser es pensava més les coses perquè les necessitats eren unes altres, doncs aquesta crec que és la idea que hem de fer. I l'altra cosa important és que l'aigua no es fa malbé i, per tant, no hem d'arribar al punt de la sequera que tothom llavors es planteja. No? Ell em comentava, el Toni Mestres em deia, fins a aquesta sequera... Si tu mires aquí fora, els meus veïns tots tenen plaques fotovoltaiques per la llum. I en aquesta darrera sequera m'han vingut dos o tres a dir, però com ho has fet això? I els dic, no, només ficant un dipòsit. Ja no per veure, ell té un sistema que li permet veure l'aigua que cau, eh? Però senzillament per regar, doncs diu, fiques un dipòsit i la poca que cau l'aprofites i regues. Llavors, no cal que arribin sequeres tan extenses, tan intenses com la que hem tingut, per ser una mica conscients que si la cacau o la poca cacau la guardem, ens farà servei. És una cosa que no es fa malbé.
Clar, penso que, no sé, ho comparteixo amb tu, eh? Aquesta societat del benestar en què ens hem instaurat, aquesta comoditat, ens ha fet aparcar aquesta consciència, perquè la consciència segur que la tenim, però l'hem deixat una mica de banda.
Sí, i costa tenir-la, perquè la tenim... Som així, no? La tenim quan ens obliguen, no? La vam tenir amb el Covid, ara amb la sequera l'hem tinguda, és a dir, la tenim però tendim a oblidar-nos. La vida fa que tendeixis a oblidar-ho, no? És a dir, que quan plou i torna a ploure, aquesta consciència de l'aigua segurament... No, això no vol dir que tothom l'hagi oblidat, però una mica s'ha oblidat, perquè ja hi torna a haver aigua, no? Quan érem conscients que ens faltava aigua? Doncs quan començaven a haver restriccions, quan deien que no es podien omplir les piscines, quan deien que no es podia regar, o quan els agricultors... No? I nosaltres estem en el benestar, no? Però llavors, si tu parles amb algú que es dedica a l'agricultura, això per ell és una pèrdua i és un... No és no poder-se banyar o no poder-se dutxar a la platja, és senzillament que aquella temporada potser no podrà acollir. I ens oblidem, tendim a oblidar-nos, i no ho hauríem de fer-ho, perquè ja no només d'aigua, sinó que en vindran més de sequeres, i per tant hem d'aprendre a gestionar-ho. Hem de, a vegades, dir que volem tirar enrere, no és correcte, bueno, no, la gent et mira com dient com és això, però una mica sí, jo crec que sí. Hem de tirar una mica enrere i pensar... com pensaven abans, no? Que com que tot no estava a l'abast, les coses s'havien de planificar. I quan tu parles, per exemple, amb aquests agricultors de Lleida, doncs ells ho tenen claríssim. La solució és anar fent embassaments petits, més amunt, per no fer servir bombes. És a dir, i és un lloc que no plou molt, i tenen el canal Urgell, i vull dir, però ells tenen clar que què s'ha de fer per tenir aigua, pues, aguantar-la, guardar-la, fer-la servir després. I això, abans, els nostres avis, els, no, això ho tenien més, perquè no sempre, primer, quan obrien la xecta, potser no hi havia aigua, i això era una consciència que tenien. És més fàcil, clar, si una cosa no la tens, és més fàcil tenir consciència, però no hauríem de tenir, la veritat. Mm.
Al principi, quan et presentàvem, dèiem llicenciada en física. Què és el que et porta a dedicar-te al món de la meteorologia?
Una coincidència. Vaig estudiar física perquè m'agradava molt les ciències. No sabia que m'acabaria dedicant a la meteorologia, però la meteorologia és una branca de la física. És a dir, que a quart de carrera, l'últim, el darrer any, llavors tries una mica la teva especialitat, i jo vaig triar astronomia i meteorologia, no? Les ciències de la Terra i el cosmos, i llavors aquí vaig fer meteorologia. I em vaig apuntar a unes pràctiques just a TV3, unes pràctiques que havíem de fer per acabar la carrera, eren de meteorologia, i allà vaig fer d'estudiant en pràctiques durant 6 mesos i em vaig quedar a treballar allà. Això va ser el 2001, i no vaig treballar exactament a TV3, sinó que abans a la corporació hi havia Catalunya Ràdio, TV3 i 3 empreses tecnològiques, això estem parlant del 2001, i una d'aquestes empreses tecnològiques es dedicava a vendre continguts meteorològics per altres portals i per altres televisions. Clar, ara sembla com una cosa...
Era el SAM?
Era el SAM, Serveis Audiovisuals de Meteorologia. Ara sembla una cosa estranya, no? Però en aquell moment era quan va sortir internet, tothom volia el temps a la seva pàgina web, i això no era tan evident com ara, que tothom s'ho fa sol. O televisions més petites, que els hi fèiem, doncs, la previsió de meteorologia. I allà vaig començar les pràctiques el 2001, i allà em vaig quedar treballant.
Perquè la Gemma de petita li agradaven les ciències, igual, no? Però què volia ser de gran?
No et sé dir. M'agradava molt l'astronomia. No sé si volia ser astronauta, no sé. M'agradava molt les ciències. No, o sigui, no, si em demanes què volia ser de gran, no t'ho sé dir. M'agradava molt la ciència. La física m'agradava moltíssim. M'agradava perquè era com una... No, era com el... Podia saber el perquè de moltes coses amb la física. I llavors això em cridava molt l'atenció. No? M'agradaven les mates, m'agradava tot el que era ciències, però potser la física és la que més m'agradava, perquè era com el que li donava resposta a més coses. I després això, doncs mira, d'allò va ser que entrar en el món de la meteorologia i em va agradar, perquè és un món que a vegades, no, com totes les feines, no, doncs tenen la seva part que sempre és igual, però clar, la meteorologia té una part que és molt diferent, que cada dia és diferent. I a més, vas aprenent sempre, no? I malauradament, o per sort, està canviant tant el temps que jo estic aprenent coses que no havia après a la facultat, ni amb els anys que fa que m'hi dedico. És a dir, que anem aprenent de fenòmens nous. L'emergència climàtica ha fet que estem aprenent constantment, potser un ritme massa ràpid, però que tot això està canviant. I per tant, doncs ho fa un món perquè vas descobrint coses encara que faci molts anys que t'hi dediques.
És una mica un cul inquiet, la Gemma Puig?
Sí, una mica sí. Llavors, quan em fico en coses, penso, ui, això no ho havia d'haver fet. Però sí, una mica sí. M'agrada tenir reptes, m'agrada fer coses diferents, sí, m'agrada.
I com eres de petita? A casa, a l'escola?
Era també un cul inquiet, sí. Era molt bon estudiant, però també m'agradava molt sortir amb els amics, és a dir, tenia com les dues coses, no? Xerrava molt, que encara ho faig, i m'agradava voltar, sí, sempre m'ha agradat molt les dues coses, fer moltes coses però també estar molt amb la família, no? Mantenir aquests dos lligams.
Nascuda a Berga.
Nascuda a Berga, sí.
Quan deixes Berga?
Clar, deixar-la allò de dir...
Del tot no l'has deixat.
Del tot no l'he deixat, del tot no l'he deixat. Pujo els caps de setmana a Berga, sempre, quasi sempre, sí. El deixo quan començo a estudiar. Clar, a Berga vaig fer fins a l'institut i llavors vaig baixar a Barcelona a estudiar. I viure a Berga, o sigui, sempre, doncs mira, des dels 18 anys que no hi visc, allò de dir viure, perquè no he tornat. Vaig estudiar i em vaig quedar a viure aquí. Vull dir, he anat canviant de lloc, he viscut a Barcelona, Sant Vicenç dels Horts i ara a Sant Cugat, però viure a Berga, doncs des dels 18. Ho he deixat, no, perquè hi tinc la meva família, la família del meu home també és de Berga, llavors tots els lligams familiars els tenim allà dalt, i no ho he deixat, la veritat és que no. Pujo a Berga sovint, però fa molts anys que visc aquí a Sant Cugat.
Quants?
Mira, ara venint cap aquí ho pensava.
Això m'ho preguntaran.
Això m'ho preguntaran. La meva filla tenia 3 i ja en té 15, doncs 12. 12 anys fa que visc a Sant Cugat.
12 anys. Després tornarem al tema de Sant Cugat. Perquè com a bona berguedana, la Patum... Ets una defensora de la Patum?
Sí.
La Patumaire?
Soc una Patumaire, sí. La veritat és que, per exemple, a la feina ja saben que jo faig Sant Joan, jo faig el que vulguin. Jo treballo els dies que vulguin, menys per Patum.
Quina ha estat l'última que has pogut veure?
Cada any l'he vist. Sempre pujo per Patum, sempre m'agafo festa per Patum, sempre. Sempre m'agafo, ara amb el cap, quan treballava al matí, doncs sempre m'agafo dijous. Abans, quan érem una mica més jove, abans m'havia agafat dilluns fins i tot, perquè la Patum comença un dimecres i acaba un diumenge. Llavors m'havia agafat fins i tot el dilluns per recuperar de tots els dies de festa. Ara no, ara ja m'agafo només dijous, divendres, dissabte, diumenge. Però aquests dies són... Bueno, ara, són sagrats, és a dir, jo, per exemple, no, per Sant Joan, que és, normalment és a prop de la Patum, doncs a mi no m'importa treballar. No és un dia que per mi sigui molt important la revetlla de Sant Joan. Jo crec que per molts berguedans no és molt important, perquè moltes vegades és a prop de la Patum. Com que la Patum va en Pasqua, doncs no és sempre el mateix dia, i llavors Sant Joan sí, està bé celebrar-ho, però la Patum, llavors sempre vaig a la Patum.
I què té d'especial?
No sé què dir-te, per nosaltres tot, jo crec, no? És un moment en què també et retrobes amb gent que fa temps que no veus, no? Tots els berguedans, no tots, però molts berguedans tornen a Berga per la Patum, fins i tot els que no hi van molt normalment, els berguedans tornen a Berga per la Patum. Llavors et trobes també amb persones i parles amb gent que fa... que potser els veus de Patum en Patum. Jo hi ha gent que els veig de Patum en Patum, que potser durant l'any no els veig perquè no viuen a Berga, perquè potser ja no pugen tant, o no coincidim, perquè clar, també la vida, no?, et porta això. I té d'especial que és de moltes generacions, no? És una festa que cada generació la viu a un ritme diferent. Quan ets adolescent, doncs ho vius d'una manera, quan ets una mica més gran d'una altra, ara que ja els meus fills són grans i ja comencen a sortir, ho vius d'una altra. I...
més patint, no? Més patint que Patum.
És a dir que... Però tothom s'hi pot trobar. És a dir, yeah, que arriba un punt que és una festa que a aquella hora del matí pots trobar, doncs, els teus fills. És com... Sí, és de moltes generacions i tothom ho viu a la seva manera. Mm. I a mi m'agrada especialment, sí.
Què et porta a Sant Cugat?
Em porta a Sant Cugat... Nosaltres vivíem a Sant Vicenç dels Horts. Vam anar a parar allà perquè el meu marit hi té un cosí. Vam estar allà. Però trobàvem que estàvem molt bé, però nosaltres som de Berga. Llavors, què passava? Que sempre pujàvem a Berga i si volíem fer alguna cosa, havíem d'anar a Barcelona. I era com, d'on som? No sabem on som. I Sant Cugat, la veritat és que no ho coneixia gens, i vivia l'Enric Agut, tenia gent de la tele que hi vivia.
Hi ha molts de TV3.
No, sí. Bueno, era un lloc que no coneixia i vaig, per coincidències, vam venir un dia i ens va com atrapar. La veritat és que ens va atrapar. Vam arribar per aquí al monestir amb tot això tan verd i tot, i vam trobar que tenia el que nosaltres necessitàvem en aquell moment, que era un poble. Nosaltres no volíem viure a Barcelona, nosaltres volíem un poble, però que fos prou gran com per no haver d'anar a Barcelona i poder tenir totes les necessitats cobertes. I Sant Cugat, per nosaltres, ho té. No necessitem sortir d'aquí quan volem pujar a Berga, que no vol dir que no anem a Barcelona, però no necessites. I el que més m'agrada de Sant Cugat és que, tot i que és molt gran, per mi manté molt que és un poble. I això, potser perquè sóc de Berga, per mi és el que més m'agrada. És a dir, que puc tenir-ho tot, però no tinc la sensació que estic en una gran ciutat.
I de quina manera us heu vinculat a la ciutat, tu i la teva família?
A través dels nens. La veritat és que ha sigut a través dels nens, no? Dels amics dels nens. N'hi ha d'aquí Sant Cugat, n'hi ha que no són de Sant Cugat, però bueno, tenen la seva colla aquí. A través dels pares dels nens hem anat coneixent, hem anat fent un cercle una miqueta més gran a través d'ells. Clar, cap dels dos treballem aquí i per tant això també costa més no, de vincular-te si no treballes exactament aquí. Però sí, a través dels nens i de passar aquí, clar, portem 12 anys, vull dir que...
Vinculats a alguna entitat?
No,
algun
això no.
Grup?
No, però tampoc ho som... Vull dir que no és que no ho siguem de Sant Cugat, tampoc ho som de Berga, vull dir que no som molt d'entitats.
Tens un racó favorit? Un racó allò escollit aquí a Sant Cugat, on portaries un amic?
Ai, ara mira... Mira, un dels llocs on vaig més és a caminar cap al Pitanchandri. I la veritat és que he portat molts amics meus, amigues meves, fins i tot a caminar, i em diuen, com pot ser que això estigui aquí a Sant Cugat? Perquè tens la sensació de que, no, que Sant Cugat és una ciutat, i llavors de cop i volta, només caminant molt poc, estàs a un lloc, nosaltres que som del Berguedà, o amics que he portat del Berguedà caminant, o ah, anem a caminar, i dius, ostres, això és com si estiguéssim allà dalt, no? Aquesta sensació de que tens una ciutat i de cop i volta estàs al mig del bosc, doncs potser el Pidanxandri, sí, és un dels llocs que m'agrada, sí.
Has viscut algun Sant Medí?
Amb els nens, no. Sant Medí, anar-hi, no. Anar-hi, no. Anar-hi caminant moltes vegades, però anar-hi Sant Medí, no. Perquè no. Normalment treballo.
Les festes locals és el que tenen.
Sí, no? Clar, jo el dia de Sant Medí els meus fills no, però jo treballo.
Comentàvem abans, tu ets l'única dona de l'equip que hi ha al 3CAT. Com ho portes, això?
Bé, jo ho porto bé. La veritat és que ha sigut així. No, molt clar, moltes vegades la gent ha preguntat com és que no hi ha cap més dona. Hi ha hagut altres dones, però la coincidència ha sigut que sempre només n'hi ha hagut una, no? Hi va haver l'Anna Rius, després hi va haver la Mònica López. Va haver un moment que vam ser dues, jo, la Mònica Usart i jo, uns estius, un estiu fèiem el 324 plegades, però després doncs la vida va fer que, bueno, va canviar la situació i em vaig quedar jo sola. Jo bé, la veritat és que em porto molt bé amb tots i no tinc cap problema, no. La veritat és que estic bé.
I quan feu aquests sopars de meteoròlegs...
jo t'he posat el seny.
Clar, què feu? Cada vegada sí. Tria un el lloc i us porta...
Sí, això va venir de... Vam començar a fer sopars i potser ser els dos primers els vam fer a Barcelona. I llavors, de cop i volta, va pensar, per què els fem a Barcelona? Si aquí
sempre
a Barcelona
mateix, no?
No viu... Només de tots a Barcelona viuen dos, de tots els que som. I vam començar a fer aquesta idea de que cada cop fem molt sopar on viu un de nosaltres, i llavors és ell el que viu, és el que s'encarrega de portar-nos a un lloc i fer, a vegades... Fem fins i tot abans de sopar una mica de ruta turística pel lloc, i la veritat és que està molt bé, molt bé. Ara ja hem acabat tota la volta i ara hem de tornar a començar, eh? Ara ja hem fet tots els llocs.
Heu vingut a Sant Cugat?
Hem vingut a Sant Cugat dues vegades, amb mi i l'Enric, clar. Jo i l'Enric. I ara torna a tocar, diria que el primer torna a ser Sant Cugat ara ja, perquè ja hem fet tota la volta per tot arreu, i crec que ara toca Sant Cugat un altre cop.
Està prohibit parlar del temps en aquests sopars?
Vaig dir que no parlem mai del temps. No, es fa falta, perquè a vegades els primers sopars parlàvem una mica del temps, però ara s'han convertit en... I jo crec que està superbé, perquè, clar, tu pensa que nosaltres no coincidim mai tots.
Clar.
Jo n'hi ha que no els veig mai, perquè, clar, els que fan el torn de cap de setmana, coincidiu el que fa el torn matinal, jo, com que jo arribo al migdia, no el veig, el del migdia sí que coincidim. O sigui, a vegades veus un o dos, com a molt. Llavors, en aquest sopar és quan ens veiem tots. I llavors allà surten, doncs, coses que no tenen a veure amb el temps per res, no? I crec que és divertit. Bueno, ens ho passem molt bé, la veritat és que ens ho passem
no,
molt
no
bé.
No es parla de feina.
No.
Gemma, algun fenomen meteorològic que t'hagi afectat personalment?
Positivament o... Em va afectar molt, potser perquè ho veig, perquè, clar, tu els fenòmens meteorològics treballant els veus d'una manera i els vius perquè veus les imatges i tot, però quan hi va haver el desbordament del Francolí, vam anar a fer el Comarques a Montblanc. I, ostres, sé que vaig aparcar el cotxe i vaig anar caminant cap al lloc del Comarques i tot estava ple de fang, la gent traient el fang. Era com... Ho he vist moltes vegades amb les imatges que m'envien la gent, no? Perquè, yeah. Però veure-ho allà era com, ostres, tu, això està destrossat. Aquesta gent necessitaran, saps? El pont destruït, les cases del costat destrossades, cotxes cap aquí, cotxes cap allà, fang... Llavors allò em va com, ostres, uf, viure-ho des de la gent, no? I allà... Clar, les imatges sempre són espectaculars, les que arriben o les que tenim, però veure-ho i veure com el dia següent d'aquelles inundacions doncs, la gent intenta tornar a la normalitat, doncs sí, la veritat és que em va afectar.
Alguna cosa que et faci perdre la son?
Una cosa que em faci perdre la son. La salut, la família, les preocupacions. Sí, el temps no em fa perdre la son.
I una última qüestió. Com t'imagines a la Gemma de gran?
Bueno, ja sóc gran, però més gran.
Home, encara no has arribat al cim, que seria la cinquantena.
No, encara. Com m'imagino? No et sé dir. No sé. No... De moment igual. No?
Inquieta, sí, ocupada...
Sí, de moment sí. Sí, m'agrada estar ocupada, sí. M'agrada... No, sí, m'agrada tenir com, no, anar fent coses, ara, sense atabalar-nos, no? Però sí, m'agrada anar fent coses diferents. I crec que sí, crec que és bo mantenir-ho això, i intentaré mantenir doncs, el temps que pugui, sí.
Quan arribis a la cinquantena, què t'agradaria que et regalessin? O quin seria un bon regal per tu?
Un viatge, sí. La veritat és que m'agrada molt viatjar amb la meva família i per tant, prefereixo un regal compartit, que seria això, no? Que un regal personal, que també ho és, però ja als 40 ho vaig fer, que ho vaig celebrar moltes vegades, però sí, als 50 m'agradaria fer un viatge doncs, amb la meva família i disfrutar-ho tots, no? No tant personalment, sinó amb ells.
Doncs hem gaudit de l'entrevista d'aquesta conversa amb la Gemma Puig, a qui li agraïm moltíssim que hagi acceptat la nostra invitació. Gemma, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat.
Sabies que...
A l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El descobriment d'Urà. Urà és el primer planeta que ja no es veu a ull nu. I no va ser fins al segle XVIII que William Herschel el va descobrir amb telescopi. Urà ja s'havia observat en diverses ocasions abans del descobriment de William Herschel, però ningú ho sabia. L'observació més antiga, de la qual es té constància, va ser l'any 1690, quan John Flamsteed, un anglès, va observar el planeta com a mínim 6 vegades, però el va catalogar com una estrella. També l'astrònom francès Pierre Lemonnier va observar Urà com a mínim 12 vegades entre 1750 i 1769, i fins i tot en 4 nits seguides. El problema és que Urà es mou tan a poc que és molt difícil detectar moviment i veure que no és una estrella. Finalment, William Herschel va observar el planeta el 13 de març de 1781 des del jardí de casa seva, a la ciutat de Bath, Anglaterra. Inicialment, també el va classificar com un cometa, en aquest cas. 4 dies després, va tornar a observar-lo, va detectar un petit moviment i això ja quadrava més de que es tractava com un cometa. Ell estava convençut que era un cometa. Quan va presentar el seu descobriment a la Royal Society de Londres, va continuar afirmant que havia descobert un cometa. Tot i així, alguns dels seus col·legues astrònoms van pensar que potser era un planeta, perquè no es veia gaire cua com els cometes. Herschel va notificar aquest descobriment. L'astrònom Neville Maskelyne li va dir a Herschel que segurament aquell astre que havia descobert era un planeta i no un cometa. Mentrestant, Herschel estava convençut que era un cometa encara, eh? Però l'astrònom rus, Johann Lexell, va estimar la seva distància, va calcular la seva òrbita, i va veure que es trobava més enllà de Saturn i que no tenia l'òrbita típica d'un cometa. Aviat es va acceptar universalment que aquell nou objecte era un planeta. Així doncs, el 1783, Herschel va reconèixer que havia descobert un nou planeta. Un altre capítol va ser l'aventura de posar-li nom a aquest planeta. Herschel, com a descobridor, va proposar el nom de Georgium Sidus, que vol dir en llatí l'estrella de Jordi, en honor al rei d'Anglaterra, Jordi III. Evidentment, aquest nom no va agradar gaire fora d'Anglaterra, no? I els francesos van proposar altres noms, els alemanys uns altres. Finalment, van optar per un nom de la mitologia, igual que els altres planetes, i van optar pel nom d'Urà, seguint la tradició de noms de déus romans i grecs als planetes. Per tant, des de 1850, aquest nou planeta es diu Urà.
Ràdio Sant Cugat.
Sabies que...
Al Japó existeix una espècie d'esquirol volador conegut com a Musasabi. El més curiós d'aquestes criatures és la seva increïble habilitat per planejar entre arbres. Amb una membrana de pell que s'estén des dels canells fins als turmells, poden fer vols planejant de fins a 100 metres. Aquest paracaigudes natural els permet no només escapar de depredadors, sinó també moure's eficientment a la recerca d'aliment als densos boscos japonesos. Una característica peculiar d'aquests esquirols és la seva adaptació a la vida nocturna. Tenen grans ulls per poder veure bé la foscor, cosa que els permet ser més actius quan els depredadors diurns són menys presents. Però el que és realment intrigant és la seva capacitat per canviar de color segons l'estació, passant d'un gris platejat a l'estiu a un blanc més provinent a l'hivern, ajudant-les a camuflar-se millor als arbres nevats. A més, a la tardor, les musasabi participen en una mena de dansa nupcial a l'aire, on els mascles intenten impressionar les femelles amb acrobàcies aèries espectaculars, afegint un toc màgic i gairebé poètic al seu comportament.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.